Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Tenim per a vostès informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui, concretament, el recull de notícies de la setmana. Una entrevista amb l'historiador Lluís Obiols sobre el miracle dels corporals d'Arcavell. També la secció preguntes que ens fem sobre, amb la resposta a una d'aquestes preguntes. A part de la que finalment, per acabar el programa, donarem unes breus dades d'agenda i el comiat. L'Àlex Alsina es cuida del control de so, Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. Comencem pel recull de notícies. Els dies 16 i 17 de novembre, la parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, s'omplí de joves procedents de diversos llocs, Andorra, la Seu d'Urgell i les comarques properes, també València, Tortosa, Lleida i Barcelona, per compartir la sisena edició del Festival de Música Cristiana Canòlic Music. A la missa, acte central de l'esdeveniment, es van trobar diverses generacions, centenars de persones de totes les edats. Aquesta vegada la celebració eucarística fou animada pel músic David Prades, vinculat a la diòcesi d'Urgell, i el seu projecte visual i musical David Prades Project, en l'envelat preparat per l'esdeveniment. Pel comú de Sant Julià de Lòria, estem cuidant. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, va cloure l'Eucaristia animant els joves en el seguiment de la fe. Una Eucaristia presidida pel rector de la parròquia, mossèn Josep Gisbert. El delegat de joventut del bisbat d'Urgell, Lluís Plana, es mostrà molt content en la seva valoració per la implicació dels joves, dels voluntaris i dels artistes i grups, que fa que el festival sigui un referent i creixi any rere any. Amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, el Canòlic Music va triar la temàtica dels drets humans com a eix de les activitats i reflexions del festival. Les delegacions de joventut i ensenyament potencien amb aquest projecte la música com una de les millors eines per acostar els joves a l'espiritualitat i alhora fer-ne una transmissió de valors. Per aquest motiu es fa un gran esforç en programar artistes d'arreu en diversos estils musicals i que tenen en comú una clara vocació de divulgació de valors sòlids cristians. Salm 150, el discjòquei portuguès Gui Brasil, el grup cristià de rap de Manchester, LZ7, i Nira, discjòquei portuguès. Recollim ara uns breus testimonis de dos joves participants al Canolic Music. Primer, l'Ona Torredeflor, de Cubells.
Ona, què ha estat per a tu aquest Canolic Music?
Per a mi aquest Canolic Music ha estat molt divertit i he conegut moltes amistats noves, però no només han vingut per la diversió, també han vingut per conèixer noves amistats i també per aprendre coses que no sabíem encara, de que no érem conscients de que estàvem passant aquestes coses, com per exemple els uns drets humans, que nosaltres abans diem, bueno, no és per tant, però aquí ens han fet veure de que és per molt, que no ens donem compte en realitat, però que si venim aquí ens donem compte de tot, que és molt important cada cosa, que la gent que no pot menjar, que no pot tindre un lloc on guardar-se els dies de pluja, els dies de que fa vent, que són també molt importants i que els hauríem de donar una oportunitat i donar-los un habitatge, etc. I, bueno, pues, és molta diversió i aprenc moltes coses noves.
Molt enriquidor.
Sí, és molt xulo.
Moltes gràcies, Ona.
De res.
I ara també un altre testimoni recollit in situ el dia 17, dissabte, d'en Pau Cacho, d'Albesa.
Pau, què ha estat per tu aquest Canolic Music?
Bé, aquest Canolic ha sigut un cap de setmana de retrobament amb les cares de cada any. Un espai també per poder defensar i conèixer els drets humans, un espai de retrobament amb el que seria l'esperit. I també una gran festa que crec que tots els joves disfrutem molt i que, no sé, ens omple molt.
Què ha suposat per tu el tema dels drets humans?
Bueno, hem fet diferents tallers i hem vist diferents tipus, o sigui, bueno, tipus de drets. Hem vist diferents punts dels drets humans, com els drets de les dones, els del medi ambient i tot això, i hem vist grans, o sigui, imatges de gent que va defensar aquests drets o que han col·laborat per a que aquests drets siguin més reconeguts i tinguin més importància en l'actualitat.
Recollim una altra notícia. El prop passat dia 17, també dissabte passat, a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, que fou presidida pel nostre arquebisbe i president de Càritas d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, i pel director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Casanova. Hi van participar els representants de la majoria de Càritas parroquials de la diòcesi amb la representant de Càritas andorrana. La reunió va servir per presentar el projecte Càritas Ecocanvi, que vol insistir en la necessitat que des del treball de Càritas s'aposti per la cura i respecte de la creació en la línia del que el Papa Francesc ens demana a la seva encíclica Laudato Si. Es va valorar la segona Jornada Mundial dels Pobres, que se celebrava l'endemà a l'Església, presentant les diferents iniciatives que des de Càritas d'Urgell s'han anat realitzant per a commemorar-la. La jornada tenia com a lema «Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els escolta». S'hi va compartir informació sobre el treball de Càritas diocesana d'Urgell i les Càritas parroquials i es va fer el seguiment de les diferents activitats que es porten a terme. També es va informar sobre les aportacions parroquials i es va presentar la campanya institucional de Càritas que pretén donar a conèixer el treball d'aquesta institució d'Església tan estimada. De tant en tant, ens agrada entrar al Museu Diocesà del nostre Bisbat d'Urgell, situat aquí a la ciutat de la Seu d'Urgell, per a conèixer amb detall alguna de les preuades obres i peces que hi conté. Aquesta nit ens volem atensar al destacat reliquiari del segle XVI, anomenat dels corporals d'Arcavell. Hem convidat a un entès perquè ens en parli. És en Lluís Obiols, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Aquí saludem. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per ser aquí, per parlar-nos d'aquesta joia que tampoc no és que sigui molt coneguda o que potser no s'ha promocionat molt, però hi és, i per tant volem conèixer-la des d'aquí, des del programa Església d'Urgell. Per què no et sembla això que dic, no? Que no és molt coneguda o molt promocionada? Com ho diries tu?
És segurament sorprenentment poc coneguda, perquè no només a nivell artístic és una obra destacable, fins i tot de l'orfebreria catalana del segle XVI, és un reliquiari encara amb una certa tradició gòtica, però que ja té una, diguem-ne, un cert aire renaixentista. Les novetats artístiques que estaven arribant en aquell moment es mostren ja amb aquest reliquiari. És un reliquiari que es va fer el 1516, que el va fer un argenter de Barcelona, del qual, per desgràcia, no en coneixem el nom, de moment. Sí, sí. La recerca potser ens donarà més informació. Sí. I és sorprenentment poc coneguda, més que per la peça en si, que a nivell artístic està tractada, pel seu contingut. El reliquiari conté les proves d'un miracle eucarístic que sí. La tradició situava al segle XII, a l'època de Sanot, bisbe d'Urgell, al poble d'Arcavell, que és un poble, pels oients, perquè se situïn, proper sí. A la Seu, però a tocar de la frontera andorrana. Uh-huh. I bé, realment, com a miracle eucarístic, és, jo crec, que dels menys coneguts que tenim, no només al nostre país, sinó, m'atreviria a dir, potser, a nivell europeu.
Presenta-nos-lo, sisplau, amb detall, tu que el coneixes també.
Bé, coneixem una mica la història dels corporals d'Arcavell a partir de diferents cites de historiadors del segle XVIII o fins i tot de les visites ad limina que feien els bisbes d'Urgell, ja documentades des del segle XVI. La història, amb un punt llegendari que haurem d'acabar d'aclarir, ens explica que al segle XII, en aquesta època del bisbe Sanot, hi havia un capellà al poble d'Arcavell que estava celebrant la missa, i en el moment de la consagració no està molt clar, el capellà va ser assassinat.
Ni se sap per qui.
No se sap, la documentació parla d'unes persones malèvoles, clar, evidentment, no serien bones persones, és de suposar,
sí.
I el que es diu és que en aquell moment la Sagrada Forma, que estava consagrant, va començar a sagnar, va quedar, per tant, tacada, i va tacar també els corporals de l'altar. I, per tant, això és el que es conserva a l'interior del reliquiari, es conserven els corporals i també la forma que ja està adherida. Això, amb els segles, va anar derivant i es va anar embolicant una mica. La gent va acabar barrejant molt sovint aquest miracle eucarístic amb un que segurament serà molt més conegut dels nostres oients, que és el miracle del Sant Dubte d'Iborra.
Sí.
Un miracle del qual fa uns...
Fes-nos 5 cèntims, també, perquè ja que s'escau de...
I tant.
Com per... si et sembla.
I tant. Bé, el miracle del Sant Dubte d'Iborra és potser més freqüent. En aquell cas, la història ens diu que el rector d'Iborra, l'any 1010, estava consagrant i al moment de la consagració va dubtar de la presència real de Déu en aquell moment. I en aquell moment el calze va començar, es va convertir el vi en sang, va començar a sobreixir i va atacar també els corporals de l'altar i, a més, hi ha una història molt, molt bonica, molt, molt de poble, amb el que ens diu que les dones d'Iborra estaven filant a la porta de l'església, quan van sentir que passava tot allò, van anar cap a dins i van xopar les estopes que estaven filant amb la sang que sortia del calze. En aquest cas, les proves del miracle d'Iborra es conserven també en un reliquiari molt destacat a l'església parroquial, ara mateix, i, si no recordo malament, va ser l'any 2010, es va celebrar un any jubilar sí. Amb motiu del mil·lenari d'aquest miracle. Uh-huh. Bé, aquest miracle era molt conegut, i el d'Arcavell no ho era tant, amb la qual cosa sovint la documentació ens diu que el miracle d'Arcavell feia referència al dubte del sacerdot, o fins i tot s'arriba a dir que són proves del miracle d'Iborra. En aquest cas tenim claríssim que no, que és un miracle eucarístic diferent, ubicat, segons la història, un segle més tard que el d'Iborra, i claríssimament produït a Arcavell.
I d'aquest temps, ara, o sigui, com ha evolucionat històricament, doncs aquest miracle en el context també del reliquiari, bueno, que ha esdevingut un reliquiari. Uh-huh.
Bé, tenim una primera cita que ens porta amb certs dubtes. Una primera cita a finals del segle XV sobre l'existència d'aquest miracle i dels corporals. No en coneixem cap d'anterior, però és habitual. De fet, el propi miracle d'Iborra també es redescobreix d'alguna manera al segle XV i anteriorment no n'hi havia constància. Al seu dia les relíquies van ser incorporades a dins de l'altar i no se'n va parlar més. En el cas de la Seu tenim aquesta referència a finals del segle XV i a l'any 1516, com hem dit, es fa aquest nou reliquiari. Sembla que aquest és un moment d'inflexió molt important pel que fa al culte a la relíquia dels corporals. Partim de dues fonts bàsiques. Una és la Consueta de la Catedral d'Urgell, del segle XV, i una altra és el Processoner, que es va editar l'any 1527. Per tant, entremig d'aquests dos documents de referència es construeix el reliquiari. Què trobem després de la construcció del reliquiari que no trobàvem abans? El reliquiari es treia en processó pels carrers de la ciutat el dia de Sanot, el dia del patró de la ciutat, però que és també el bisbe que hi havia en el moment en què es produeix, segons la llegenda, aquest fet miraculós. Per tant, es fa una processó pels carrers que no existia abans. Però, a més, en la processó de Sanot, que hauríem de pensar que és la processó del patró, es canten molts himnes i antífones pròpies del dia de Corpus. Pangelingua, Sacri Solemnis, per tant, una sèrie d'elements musicals més propis del Corpus que no pas del dia del patró, que pensem que són claríssimament vinculats al reliquiari. El reliquiari es mantenia a l'altar de Sanot, que és l'altar parroquial de la ciutat, també per l'adoració dels fidels durant tot el dia, i no sabem exactament on es conservava durant tot l'any. Sembla ser que a l'altar major, i això sí que ho trobem ja clarament documentat uns anys més tard, a partir del segle XVII. Al segle XVII es fa un nou retaule a la catedral d'Urgell, un retaule que paga un ardiaca de la catedral, fet a imatge de l'antic retaule gòtic de la catedral de Barcelona, que els nostres oients avui potser el poden veure a l'església de Sant Jaume, a Barcelona, on va ser traslladat al llarg del segle XX. Era un retaule molt similar a aquell que, per circumstàncies diverses, a partir del moment de restauració de la catedral, es va treure de la catedral i que avui es conserva a les Palmes de Gran Canària, aquelles coses que passen al llarg del segle XX amb els processos de restauració d'esglésies, volent retornar aquest aspecte romànic que té la nostra catedral, que des del nostre punt de vista és una pèrdua, però que en aquell moment es va considerar que tots aquests elements posteriors li restaven interès estètic i artístic. Bé, en aquest moment aquell retaule sí que incorpora just a sota del sagrari, i per tant, a sota del sagrari i alhora a sota de la Mare de Déu, a sota de la patrona de la catedral, incorpora un nínxol on es conserva el reliquiari dels corporals. És un lloc destacadíssim. És l'altar major de la catedral, just a tocar del sagrari. Clar, és un reliquiari que alberga les proves d'un miracle eucarístic, per tant, la part central de les celebracions, i alhora que s'havia produït en temps del bisbe Sanot, el bisbe constructor de la nostra catedral. Per tant, és lògic que tingui aquesta presència destacada. Sabem que el segle XVIII està allà, sabem que encara el segle XIX continua sortint en processó el dia de Sanot, i a partir d'aquí se'n perd una mica la pista. De moment no
per
podem...
Per quin motiu? No se sap.
No ho podem acotar, no hem trobat dades... Segurament algun dia sortiran, eh? És el que té la recerca històrica, que sempre es pot anar perfeccionant. Però sabem ja que a principis del segle XX estava guardat a la sagristia, hi ha diferents cròniques de viatgers que el veuen allà i el descriuen, i a partir d'aquell moment es valora ja des del punt de vista artístic, més que no pas per la seva significació litúrgica ni social. El reliquiari està en diferents exposicions. A l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929 el reliquiari hi és present. També a l'exposició que es va fer pel Congrés Eucarístic del 1952, el reliquiari va viatjar novament a Barcelona, també en diverses exposicions que es van fer als anys 80 sobre art d'època renaixentista al nostre país. Per tant, com deia, una obra que a nivell artístic és valorada, però no és prou coneguda pel seu contingut i per tot el que porta associat a nivell litúrgic i a nivell fins i tot social per la ciutat de la Seu.
Ja, però aleshores el culte doncs, es va aturar aquí, per dir, no?
Sí, de fet, és aquests cultes de la tria, que se'n diu històricament, en llatí, el culte per costum i el culte amb un objecte pel que representa aquell objecte. De fet, un dels bisbes que fa una de les visites a Tlemcen al segle XIX arriba a plantejar el dubte de si és convenient, quan no és del tot clar què va passar realment amb aquest reliquiari, sobretot tenint en compte això que diem, que la primera referència que coneixem és del segle XV, per tant, són 300 anys més tard de la producció del miracle. Arriba a plantejar si és convenient que es mantingui aquest culte. En tot cas, el culte a les relíquies, això molta gent ho ha estudiat millor que jo, més enllà de l'objecte en si, el que té significat és el que representa pel fidel. Per tant, el fidel veu el culte a aquella relíquia com una forma d'aproximació a Déu, com una forma de perfecció moral i interior de cada un dels creients. I, per tant, és un culte acceptat i més enllà, diguem-ne, de la pròpia comprovació, en termes actuals en podríem dir científica. Sabem que al segle XVI hi eren aquestes relíquies, sabem que a finals del segle XV també, per tant, si més no, des de llavors, que ho tenim claríssimament documentat, fins al segle XIX el culte és constant a la ciutat.
Per tant, ara, diguéssim que aquesta joia, diguem-ho així, que està ubicada al nostre museu diocesà. On està col·locada? Quin sentit té? O sigui, en sentit de dir... on està? Què vol provocar? Què vol? Només admiració? O hi ha alguna inscripció que vulgui dir... vulgui cridar l'atenció perquè la gent sàpiga què és això, no?
Bé, de fet, una mica, crec que el programa que estem emetent avui és també una mostra d'aquesta voluntat de fer arribar aquesta significació més enllà del punt de vista artístic. El reliquiari és una peça important en tots sentits, coneguda més a nivell estètic, com dèiem, a nivell de la seva importància artística, que no pas pel contingut que té. I segurament és una assignatura pendent que possiblement, ho desconec, però possiblement amb les obres previstes de construcció del nou Museu Diocesà es tindrà en compte oportunament.
Se sap per quan estarien aquestes obres? No. Bé, no, probablement doncs, es pot obrir un canal doncs, d'exposició també, perquè el culte, doncs, si és que hauria, no?
De fet, l'obra és coneguda, és una mica, a vegades en parlo amb companys, és una mica la tríada de l'orfebreria urgellenca coneguda ja des de principis de segle XX. Hi ha el copó ostensori de Ramon Grau, que és una peça gòtica important, el reliquiari dels corporals de Recabell i el calze del bisbe Galzeran de Vilanova. Són tres grans peces d'orfebreria del tresor de la catedral que molt sovint s'han exposat conjuntament i que estan permanentment exposades a les sales d'orfebreria del Museu Diocesà. Per tant, sí, són conegudes, però en aquest cas concret crec que val la pena incidir en aquest rerefons.
Doncs, Lluís, convidaríem que vinguis un dia i ens en presentis alguna d'aquestes peces tan preuades. Què et sembla?
I tant,
sí?
tot és mirau.
Dit, no? Doncs t'agraïm moltíssim que s'hagis parlat i presentat d'aquesta manera que ho has fet tan interessant i sobretot tan espontània i vibrant. Doncs el reliquiari dels corporals d'Arcabell. Gràcies de nou, Lluís Obiols, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell. Fins la propera, doncs.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja ara el moment per a la secció Preguntes que ens fem sobre. I un altre diumenge tenim el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia. Aquí saludem. Bona nit.
Bona nit. Una altra vegada em teniu aquí.
Gràcies per ser aquí. Els col·laboradors sempre són...
Ara anem col·laborant més sovint.
Són els que més treballen. Molt bé, doncs la pregunta que tenim per a vostè, mossèn Parés, és per què s'utilitza l'encens a les celebracions litúrgiques?
Home, l'encens és una de les coses que dona culte litúrgic. I és un símbol, també. És un símbol que abans del concili s'utilitzava molt, les misses solemnes, els pontificals, quan hi havia missa de tres amb diaca, subdiaca... I després del concili s'ha simplificat tot tant que de vegades hi ha que sacerdots que no l'utilitzen mai. I com que hi ha una missa solemne s'ha d'utilitzar l'incens, és el perfum que puja, el símbol de la nostra pregària que va pujant, que es va diluint, que arriba fins al cel, no? I al mateix temps també deixa aquest olor, aquest perfum, que l'incens és perfumat, aquesta olor de la bona olor de Crist, no? que també nosaltres tenim necessitat. Jo recordo ara el llibre de l'Èxode parla de l'incens, parla de l'altar de l'incens i dels perfums destinats al sacrifici, el sacrifici que es feia matutí i vespertí. Tenim aquell cas del pare de Joan Baptista, de Zacaries, que va entrar a fer l'ofrena del sacrifici al Sancta Sanctorum, i allà va tenir l'aparició de que tindria un fill i va tornar mut, no? Oferien el sacrifici en el temple de Jerusalem, s'oferien els sacrificis de l'incens, en deien sacrifici de l'incens, precisament, i així ens en parla el llibre de l'Èxode. És aquesta olor perfumada que crea aquest ambient, que ens ajuda doncs, a sentir-nos. Els orientals utilitzen molt més que nosaltres l'incens, potser massa. Cada moment fan incens, amb uns incens, amb unes campanetes, que trinc, que trinc, que trinc, i van fent incens en cada moment. Nosaltres, aquí la litúrgia romana i occidental, l'utilitzem una mica menys. Penso que fins per allà al segle X no es va començar a utilitzar l'incens a la nostra litúrgia eucarística, no? I és, doncs, penarem l'altar. Quan arribem a l'altar, el sacerdot incensa l'altar, perquè és la pedra de Crist, aquell altar. Després, quan presenta les ofrenes, el pa i el vi, també les incensa, l'incensació de les ofrenes. Després també incensa les imatges, sobretot la creu, la Mare de Déu, inclús les persones, sí. El ministre, el celebrant, ministres que participen i el mateix poble, perquè tots som fills de Déu. Fixa que també quan s'enterra un difunt també s'incensa el túmul, perquè aquell difunt ha estat fill de Déu i per tant es mereix també doncs, una reverència, no? I quan llegim l'Evangeli en les misses solemnes, el diaca o el sacerdot o prevere, doncs incensa l'evangeliari també. És signe de veneració, de respecte. El Salm 140 diu que pugi el meu incens davant vostre, Senyor, com l'encens que puja cap al cel. No? Això és el que hem de tenir en compte, que és una pregària també que s'eleva cap al cel, i hem de valorar l'encens en la litúrgia, perquè ens ajuda també, és un signe extern, que ens ajuda a elevar la nostra pregària, aixecar la nostra pregària cel amunt cap a Déu, que arribi fins al tro de Déu. Perquè la nostra pregària arribi a Déu i l'incens té aquest simbolisme, aquest significat, i al mateix temps ens deixa aquesta bona olor de Crist a tots els que estem oferint el sacrifici o estem celebrant la litúrgia.
Per tant, utilitzar-lo més sovint, no?
Jo diria que sí.
Seria una crida als preveres.
Sí, en els preveres se'ls hi ha...
No només les solemnitats o en dates especials...
Sobretot quan els diumenges, quan hi ha una missa solemne, una festa, la festa major, el Corpus, el Nadal, la Pasqua, sobretot, aquestes festes més solemnes, l'incens s'ha d'utilitzar. I un dels moments que s'ha d'utilitzar important és els difunts, els enterraments, que molts enterraments, els sacerdots, només utilitzen les asperges, només l'aigua beneïda. I la litúrgia, el ritual de la litúrgia d'exèquies demana que es beneeixi amb l'aigua beneïda el túmul del difunt i s'incensi amb senyal de respecte que aquell cos ha estat fet cos de Crist, fill de Crist, fill de Déu, no? I, per tant, doncs, també respecta una veneració. I això s'ha de potenciar i s'ha de dir, s'ha de fer.
D'acord. Doncs gràcies per aquesta resposta i tot el que ens ha explicat al voltant de l'encens. El convidem un altre dia, mossèn Xavier Parés.
Molt bé, ja ho sabeu.
Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia. Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit, bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Recordin que diumenge vinent, dia 2, és el diumenge de la paraula. I també que hi haurà l'assemblea de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer. Que tinguin una bona setmana. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.